Les dues en punt. Bona tarda. Les portes de l'Hotel Suís, un altre cop, obertes de bat a bat.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dels 29 partits de Lliga que ha disputat el Sabadell, en 22, Grego Sierra ha estat protagonista i en tots com a titular. El murcià suma ja 1.873 minuts en el que portem de temporada i només s'ha perdut 7 compromisos, 3 per sanció, la de 2 partits, si recordeu, per vermella directa de la primera volta al Molinón, i un per acumulació, 2 més per lesió, aquestes dues últimes jornades abans d'anar a Castelló, i els únics dos que no ha jugat per decisió tècnica, jornades 17 i 20, Oviedo i Girona, sempre han estat just després de complir sanció, que ha arrencat des de la banqueta i no ha tingut minuts. Per tant, podem parlar d'un dels puntals de la rereguarda arlequinada, números en mà, futbolista que ja tenia una breu experiència a segona A amb el Numancia i que enguany no ha perdut gens de protagonisme respecte al que era el seu rol la temporada passada a segona B aquí a Sabadell. El defensa esquerrà va reaparèixer a Castàlia, aparcant de moment les molèsties que té a la zona del pubis, tant de bo que hagi fet net i que pugui completar la temporada amb normalitat, ara que sembla que, mica en mica, s'estan reincorporant tots els centrals que estaven a la infermeria.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so entre el Toni González, el Roger Benet i l'estudiant en pràctiques Toni Pacheco. Arrenquem.
Comenta la recepció.
Amb Grego Sierra començarem un programa, el d'avui, farcidet, en el qual tindrem una peculiar classe de geografia. De seguida us la descobrim. També parlarem del ciclista de Can Uriac, Raül Rota, Dada Xinxó i la seva volta a Menorca en només un dia, i amb l'Iker Pajares abans de marxar a Egipte, entre d'altres temes.
I fora de l'hotel?
El Barcelona s'ha plantat a 4 punts del líder de primera, l'Atlético de Madrid. L'equip blaugrana va golejar el CUE al Huesca per 4-1 al Camp Nou, en el partit que tancava ahir la jornada primera. Leo Messi va celebrar que igualava Xavi Hernández com a jugador amb més partits a la història del Barça amb un doblet. I el Barça City de Champions femenina es jugarà a Itàlia. L'estadi del Monza acollirà el partit d'anada de la sèrie dimecres de la setmana vinent, just al mateix escenari on l'Atlético femení va jugar contra el Chelsea, tot per les restriccions de vols procedents de la Gran Bretanya per la Covid.
I a les xarxes socials.
Un vídeo curiós a l'Instagram de l'Oar Gràcia. I tu, com et poses la resina? Tantes formes com jugadores té l'equip gracienc, amb la Berta Prat, la Clàudia Escudero, la Marina Serra, la Marina Tomàs o la Cristina Calle, entre d'altres, passant pel pot de resina abans de l'últim partit.
De quin partit no estarem pendents?
Ja que Pajares marxa demà cap allà, avui mirarem cap a Egipte. Premier League egípcia, a les 4, Ceràmica Cleopatra, m'agrada, curiós el nom aquest, contra Wadi Degla.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exjugador del Sabadell, Víctor Espasandín, i la waterpolista neerlandesa, Sabrina van der Sloot.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Som-hi, entrem en matèria, 4 minuts per sobre de les dues en directe aquest dimarts 16 de març del 2021. La distància del Sabadell respecte a la permanència s'ha eixamplat malauradament un punt. Amb l'empat de l'Alcorcón ahir a Almeria, el punt sumat pels d'Anquela, fins i tot amb una situació, després la comentem amb el Sergi, d'un gol anul·lat a última hora al conjunt indàlic, fa que siguin justament els madrilenys els que marquin el descens, enviant de nou a les últimes 4 places al Castellón i 3 punts per sobre del centre d'esports. L'equip d'Antoni Hidalgo s'ha entrenat aquest matí, ho ha fet al CAR de Sant Cugat, és la segona sessió després de la d'ahir a Sant Oleguer, preparatòria pel Sabadell Sporting de Gijón, de dissabte a les 4 a la nova Creu Alta. En parlem amb el central Grego Sierra en directe, jugador que dissabte passat va reaparèixer a Castàlia. Grego, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Muy bien.
Seguramente no fue el regreso deseado, ¿no?, después de 2 partidos fuera.
Pues sin duda no, ¿no? Pero bueno, ya te digo, contento de regresar, de poder estar con el equipo y bueno, una pena que que a pesar de todo el buen trabajo que hicimos, no fuese motivación.
Han pasado 3 días ya. ¿Os explicáis aún por qué el Sabadell ni puntuó con el partido que hizo en Castellón?
Bueno, yo creo que hay que darle la vuelta que darle, no hay que irnos allá porque es que si no estaríamos así muchas semanas, ¿no? Porque creo que ha habido muchos partidos en los que hemos hecho un gran trabajo, en los que hemos sido superiores al rival y, bueno, por una cosa o por otra, pues no hemos conseguido puntuar o no hemos conseguido sacar 3 puntos, que en muchos casos creo que lo hemos merecido. Pero bueno, como te digo, no hay que darle más vuelta. Este sábado tenemos otro partido importante y bueno, ya hemos analizado el partido y seguiremos adelante.
Muchas veces hablamos de no conceder tanto atrás, ¿no? Que con muy poco los rivales nos hacen daño. ¿Eso cómo se consigue? ¿No? ¿Qué hace falta para conseguir eso?
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Que bueno, hay ciertas situaciones que nos están penalizando más que otros equipos y bueno, esto al final es fútbol, ¿no? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se hace? Pues bueno, yo creo que trabajando, tratando de minimizar los errores al máximo. Al final el fútbol es un deporte de errores y los clubes prácticamente siempre vienen precedidos por errores y bueno, ya te digo, creo que estamos en una situación en la que parece que el Sabadell tiene un partido perfecto para poder ganarlo, ¿no? Pero bueno, creo que el camino es seguir corrigiendo errores, seguir valorando cada uno de nosotros lo que estamos haciendo bien y en lo que podemos mejorar para de esta forma ponerlo al servicio del equipo y poder sumar esos 3 puntos que tanto perseguimos y que tanto nos está costando conseguir.
Anímanos un poco, Grego, para la gente que esté pesimista después de esta última derrota. Estamos a 3 puntos de la salvación. El calendario que viene ahora hasta el final de la liga es complicado. ¿El ánimo del vestuario cómo está?
Bueno, el ánimo del vestuario yo creo que es el adecuado, ¿no? Al final está jodido por el partido del otro día. No era por la derrota. Al final, pues bueno, puedes ganar, puedes perder, pero sí por el cómo, ¿no? Creo que se vio a un Sabadell muy superior al rival y bueno, y no fuimos capaces de sacar los 3 puntos. Dicho esto, pienso que es un momento en el que hay que tener mucha tranquilidad y mucha estabilidad, porque lo que no podemos hacer es, cuando se pierda, venirnos abajo, ni cuando llegue esa victoria que va a acabar llegando, creernos que ya lo tenemos todo hecho, ¿no? Creo que bueno, mantener una línea, ser estable y sobre todo creer en lo que hacemos porque creo que bueno, cualquiera que vea los partidos se da cuenta que el Sabadell, a pesar de que no está ganando partidos, está muy cerca de conseguirlo, ¿no? Y en muchos casos lo merece y bueno, no está siendo así. Entonces mi mensaje, vamos, de tranquilidad y estabilidad.
Te iba a decir que supongo que el que tiene el ánimo un poco tocado hoy es Juan Hernández, que se ha lesionado, estará más o menos un mes fuera. Te dedicó su último gol, que lo hablábamos justo con él esa semana aquí. ¿Qué mensaje le envías?
Bueno, ya he hablado yo con él, ¿no? Bueno, pues es un momento para recuperarse bien, para estar tranquilo y sobre todo que cuando vuelva, que no vuelva a recaer, ¿no? Que tenga una buena recuperación y bueno, y llegue para ese tramo final que seguro que lo vamos a necesitar.
Hablando de lesiones, Grego, ¿tú cómo te encuentras?
Yo bien. Bueno, yo venía arrastrando de hace un par de meses una molestia en el pubis que bueno, que me derivó en la lesión que tuve contra el Español. Y bueno, me ha mejorado mucho. He podido llegar al partido este fin de semana pasado y bueno, mientras la molestia esté controlada no me va a evitar poder estar al lado de mis compañeros.
Por lo tanto, haciendo limpio estas semanas fuera ahí entre algodones, la idea ya, supongo, es apurar hasta final de temporada si la zona aguanta, ¿no?
No, sin duda que vamos, voy a poner todo de mi parte para poder estar con mis compañeros y como te digo, mientras que esa molestia no vaya en aumento, trataremos de que remita, pero bueno, si no lo hace, mientras no vaya en aumento, ya poder estar con toda la garantía.
A nivel individual, lo decíamos empezando el programa, mucho protagonismo el tuyo esta temporada. Te has perdido 3 partidos por sanción, 2 por lesión y por suplencias, por decisión técnica, solo 2 de 24. O sea que supongo que satisfecho, ¿no?, con ese rol.
Bueno, yo siempre intento estar disponible, trato de que el míster pueda contar conmigo y mira, pues estoy encontrando esa continuidad, ¿no? Es una pena que la situación del equipo sea esta, pero bueno, ya te digo que al final, ¿qué queríamos, no? O sea, ¿qué queríamos? Una temporada muy difícil, un equipo recién ascendido, que pensar. pensara que no íbamos a sufrir y que no íbamos a tener que sudar sangre para poder conseguir la permanencia, pues creo que estábamos equivocados, ¿no?
Menudo equipazo todo esto nos viene esta semana, ¿eh? Manu García se va con la sub-21, Yuka con Montenegro, pero a partir de la semana que viene, con lo cual el virus FIFA ya podía haber llegado una semana antes, pero el 2-0 contra el líder, ¿es un aviso para navegantes de este Sporting?
Bueno, yo creo que es un gran equipo, ¿no? Lo ha demostrado, no ya porque haya ganado esta semana el líder, sino por lo que viene haciendo toda la temporada, ¿no? Bueno, nosotros creo que hemos demostrado, ¿no? Que somos un equipo competitivo contra cualquiera, sea de arriba o sea de abajo, y por supuesto que creo y confío en que tenemos herramientas y capacidad de sobra para poder ganar el Sporting esta semana.
Quedan 39 puntos, más o menos se tendría que sumar la mitad como mínimo para la salvación, ya no queda mucho margen, ¿no?
Bueno, pero es que al final es lo que te decía antes, ¿no? Es que siempre hay equipos, ¿no? Que están abajo, hay otros que están arriba, que pelean por subir, otros que pelean por descender. Y al final el fútbol, ¿no? Creo que, bueno, nos está tocando estar en esta situación. Creo que era una situación que se podía dar, ¿no? Que bueno, todos queremos estar lo más arriba posible, todos queremos estar tranquilos, pero es que al final, temporada tras temporada, esto pasa en el fútbol y siempre hay equipos que pelean por no estar en esta situación. Entonces, dicho esto, creo que es muy importante, como ya te he dicho, mantener la tranquilidad. Que las emociones no puedan con nosotros, porque creo que los equipos que sean capaces de controlarnos, pues más cerca estarán de conseguir la permanencia.
Por cierto, importante sobre todo que no se abra una brecha, ¿no? Ahora que hay 3 puntos respecto a la salvación, que no se haga más grande esa distancia.
Bueno, lo ideal sería que esa distancia se cortara, ¿no? Que no se haga más grande, por supuesto, pero bueno, yo te digo, nosotros queremos que esa distancia se acorte, queremos salir de ahí, queremos estar lo más lejos de esta zona posible, y bueno, es por lo que trabajamos, es por lo que peleamos. Creo que lo hemos merecido en muchos partidos, hemos merecido un mayor premio que el que hemos obtenido, y por eso creo que tenemos que ser objetivos, saber lo que estamos haciendo bien, que creo que son muchas cosas a pesar de los resultados, porque al final puede parecer que cuando los resultados no acompañan, todo está mal y todo es un desastre, y en nuestro caso no está siendo así, y creo que es importante tener esa objetividad, analizar y, por supuesto, pues buscar esa perfección que creo que es lo que nos llevará a por fin conseguir coger 3 puntos.
Acabo, Grego. No estará Juan, como decíamos, no estará Álvaro. Venimos de bajas en la posición de central. Tú, Pedro, Aleix, en las últimas semanas. Ahora toca en ataque. Parece que las ausencias, que nunca son buenas, evidentemente, pero que se agrupen por posiciones.
Bueno, es lo que nos está tocando vivir. Ya le digo, nunca es bueno que haya bajas, pero bueno, el fútbol también tiene esto, y ya le digo, desearle una pronta recuperación a Juan, y bueno, también puede aparecer la oportunidad para otros compañeros, ¿no? que lo llevan mucho tiempo peleando y que bueno, puede ser su momento, ¿no?
Pues ojalá que el momento sea el del Sabadell, el sábado a partir de las 4, ese partido contra el Sporting, como decías, perfectamente capacitado el equipo de Hidalgo para sumar los 3 puntos. Grego Sierra, que nos alegramos del retorno, que hayamos dejado ya al margen esas molestias en el pubis de momento, y que ojalá que sea así ya hasta final de temporada. Un abrazo. Un minut i un quart de 3 de la tarda. Amb Grego Sierra començàvem el programa d'avui. Avui que l'equip s'ha entrenat al CAR de Sant Cugat, segona sessió després de la d'ahir a Sant Oleguer. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tinc un parell de temes per comentar amb tu. El primer, Juan Hernández. La lesió la coneixíem, ja dèiem que no feia bona pinta, segons hem pogut saber, al voltant d'un mes, no?
Sí, 3-4 setmanetes, jo tiraria més per les 4 que no pas per 3, no sé si per curar-nos en salut i més parlant d'aquest tema, sense que sigui broma fàcil, però com dius, ja tenia mala pinta en el moment de produir-se, i sobretot, no només en aquest propi moment, sinó com comentàvem ahir a l'Hotel Suís, i també havíem dit ja durant la transmissió en els minuts finals del partit contra el Castellón Adri, per la sensació de veure realment el de Llorca molt, molt i molt coix, que va haver de ser ajudat per abandonar no només el terreny de joc, sinó després per fer la baixada fins a vestidors.
I l'altre tema, a la distància amb la permanència, 0-0 ahir, ja té nassos, l'Alcorcón un altre cop puntuant en un partit a a priori poc assequible per entendre'ns, tot i que també va empatar allà el Sabadell, al Juegos Mediterráneos, amb un final que va tenir també... és que n'hi ha amb aquestes, tenim una mica de fortuna.
Res, perquè l'Almeria, que la veritat, no hem pogut veure el partit sencer, jo com a mínim parlo per mi, no he vist el partit sencer, però sí a bons trossos, no va tenir la seva millor tarda, s'ha de dir, l'Alcorcón el va saber anul·lar atacant amb tot el potencial que té el quadre andalús, no va ser, com dic, el seu millor dia, però, mira, a falta de 3 minuts es va trobar amb la jugada que semblava que ho desencallava tot, que deies, bé, mira, en un mal dia, com a mínim sumaran 3 punts també, però aquí va aparèixer el VAR i de nou amb una jugada. Sé que Antonio Hidalgo dirà allò de poques coses són més objectives que el VAR tirant un fora de joc. A mi cada cop em costa més entendre per on es tracen les línies. Ahir, un altre cop, una espatlla que no es veu amb un peu que sí que surt en plano. Bé, sí, com sigui, al final el gol no va pujar al marcador i, com dius, l'Alcorcón d'Anquela va sumar un puntet d'or i allunya, tot sigui dit, per tant, el Sabadell una mica més a la permanència. 3 punts ara mateix respecte precisament al quadre madrileny, que seria juntament amb el Zaragoza els primers que no perdrien la categoria. 29 tenen Cartagena i Castellón, amb 27 el Sabadell, tanca l'Albacete. Diria que aquesta setmana hi ha un Cartagena-Albacete.
Sí, déu-n'hi-do.
Susto o muerte, que diria aquell també.
Sí, un repartiment de punts seria lo ideal. Algun poble que es digui Garcés o que es digui Diez? No?
No em sona. Potser per la part del nord hauríem de trobar alguna cosa semblant, però no em sona que hi hagi cap població que es digui així.
Jo conec algun Arroyo de la Miel, algun San Clemente, això encara. O sigui, jo encara podia entrar dins del reportatge. No desconnectis, parlem un parell de minuts del mercantil i després tenim una història curiosa. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Abans d'això sí, parlem de l'actualitat de la Lliga Nacional Juvenil, perquè el mercantil ha passat a la segona fase d'aquesta competició com a cué destacat del seu subgrup i amb una ratxa de 10 jornades seguides sense guanyar. En l'última podien passar el Manlleu, però van acabar perdent 0-1 amb un gol que venia d'un servei de banda. Dani López, el tècnic dels graciencs, reconeix que el panorama ara s'ha complicat i molt.
Era un partido muy importante, ganar hoy nos metía en una buena posición para poder conseguir el objetivo de la permanencia y la derrota de hoy pues nos deja en una situación muy delicada.
Pel tècnic mercantilistes, dos són els motius de la mala ratxa del seu equip. D'una banda, la manca de gol que els està condemnant. Diu López que qualsevol equip els fa mal perquè ells no materialitzen totes les que tenen, i de l'altra, un segon factor, que són les lesions que estan patint i que han mermat el potencial de l'equip. Amb la derrota de diumenge ja són 10, com diem, la jornada seguida sense victòries mercantilistes, i podríem dir que plou sobre mullat, com explica el tècnic.
La moral del jugador baja, no por este partido ni por el anterior, sino por la dinámica de toda la temporada. Y cuando se acerca el tramo final y ven que lo intentan y nunca la suerte sonríe a favor, pues te va mermando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir trabajando a muerte. Los chavales no es que no estén trabajando bien, todo lo contrario. Es un equipo que trabaja muy bien en los entrenos y que lo intentan. Pero bueno, hemos tenido también lesiones importantes y pesan mucho en el campo.
Els blaugrana arrosseguen els 13 punts actuals a la segona fase, que arrencaran instal·lats al penúltim lloc, empatats amb el Prat i només amb el Vilaseca per sota. Jugarà tot a només una volta, amb la qual cosa només li queden 5 partits per acabar la Lliga i el marge per no baixar és minúscul. La classificació arrencarà així. Fora del descens l'Espanyol B, 21 punts, Fundació Grama 19, Sants i Manlleu 17, i dins del descens Nàstic B amb 16, Javac B amb 15, La Floresta 14, Prat i Mercantil amb 13, a 4 de la salvació, faltant-ne només 15, i despenjat el Vilaseca amb 7. L'inici de la segona fase, si no hi ha canvis respecte a la circular, serà el dia 11 d'abril, d'aquí gairebé un mes.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Avui ha estat protagonista Grego Sierra. Demà ho serà la jugadora de l'Oar Gràcia, Cristina Calle. Al Sabadell hem tingut també a Javi Barrio, per exemple. Són només 3 cognoms curiosos, relacionats en certa manera amb la geografia i amb l'esport de Sabadell. N'hi ha per això que són directament noms propis de ciutats, de pobles o de províncies. I segur que tots teniu algun conegut al cap que es diu d'aquesta forma. Avui, molt a la nostra manera, hem preparat un petit recull dels esportistes sabadellencs o relacionats amb l'esport de la ciutat que tenen cognoms d'aquest tipus. Ens haurem deixat un munt, segur, però el que també estava clar és qui havia de posar veu a aquest reportatge. La Karen Madrid i el Pere Gallifa. A veure si ho sonen tots aquests.
Bona tarda, aneu seients, si us plau. Benvinguts a la classe de Geografia de l'Institut de l'Esport Sabadellenc. Us parla la professora Madrid, Karen Madrid. Ep, a veure, un moment. He dit classe de Geografia, no de Filosofia. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Molt millor així. Procedim a passar llista. Començarem pels que sou capitals de província. Perdó, els que som capital. Tir Sabadell, Xus Oviedo.
La verdad es que fue una experiencia inolvidable.
Natació Sabadell de futbol sala. Entrenador, Borja Burgos.
Poder buscar una rotació més defensiva.
Futbolista juvenil del Sabadell, Alberto Salamanca.
La segunda parte salimos a intentar empatar y si era posible remontar el partido.
Exjugador del Sabadell, Isaac Cuenca.
Yo tenía miedo porque muchos jugadores habían salido cedidos a equipos de segunda B y se habían perdido por el camino.
Va, anem per feina, no cal que respongueu, que si no ens hi estarem tota la tarda. Exdelegat del Sabadell, Toni Cáceres. Antonio Toledo, del gimnàs Toledo Dongyang. Joan León, ex de l'OAR. David Zaragoza, natació Sabadell de bàsquet. Ex del club també, Dani Zamora. I exjugador del centre d'esports des de l'Argentina, Julio Alberto Zamora. Segur que em deixo algun, però veig que els que he dit hi sou tots. Perfecte. Va, anem cap a les illes. Illes dins un riu, això és el que som. Ningú més amb mi, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no tenim portes. Vinga, els que viuen envoltats d'aigua. David Palma, tècnic de l'estrelpool femení.
Té qualitat i que si no estàs al top 100%, ja ha demostrat que pot guanyar.
Juan Ibiza, central del Sabadell.
Desde que me llamó José, pues me interesó mucho el proyecto.
Si us plau, fem-ho àgil, no cal que digueu res. Manu Lanzarote, un altre exarlequinat, ara justament a Les Palmes. Aridai Cabrera. Ok, deixem el grup dels illencs. Ciutats i pobles que no són capital de província, aneu-vos preparant. Des de l'Amics del Pou, Insercat, Cinto Aranda, ex del Sabadell, Fito Miranda, David Pirri, no amaguis el teu cognom, va, David Almazán, un altre que el volia amagar, David Finidi, com era el teu cognom? Ah, sí, Torrejón. Més exjugadors del Sabadell, José Manuel Alcañiz. Tu tampoc t'escapes, no, José? Director esportiu del centre d'esports, senyor Manzanera. I des del bàsquet Pia, Rogel Timira. Boníssim, tots controlats. Seguim amb la classe de geografia. Ara la llista dels que teniu el segon cognom. Adri Cueva, jugador del Sabadell. Oi que el teu segon era Algeciras? El Sant tampoc s'escapa. David de Navas, Alcalá. Exentrenador del Sabadell femení i comentarista en el seu dia aquí a Ràdio Sabadell, Raúl Rodríguez, Jerez. I al bàsquet, al club, Emmanuel Reyes, Rosario. Molt bé, aquest apunt internacional de l'Argentina. Al bàsquet Pia, José Le Piñero Pozuelo. Fantàstic. Més capítols. La llista de classe d'aquest any és llarga, eh? No complim amb la ràtio d'alumnes per classe ni de broma. Som-hi amb els gentilicis. Davanter del Castellón, resident a Sant Quirze, en l'òrbita Sabadell l'últim any, Jonathan Soriano. Waterpolista de l'estrelpool femení, Marina Cordobés. Exoar, tenim per aquí el Gerard Francès. I el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni? Ah, sí, ja et veig, Carlos Murciano. I per últim, nebot de Nani Guiu, exfutbolista del Sabadell B, Albert Espanyol, i ara, Geografia Catalana. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet, Hospitalet, Cornellà i Vilafranca, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Vila de Can, Sant Andrés de la Barca, Rubí, Cerdanyola, Mataró i Granoller, El Prat, con Sant Boi, Sant Feliu i Vallirana, Sant Juan de Pi, Sant Justo, Montmeló i Sabadell. Repassarem tot tipus de viles. Georgina Vila, futbolista. Salva Vila, exjugador d'handbol i delegat durant anys de l'OAR. O Eloi Vila, director esportiu i jugador del Creu Alta Sabadell handbol. Més viles, va. Laura Tortosa, exjugadora del Sabadell femení. Ricard Canet, exOAR. Ivan Vilanova, exfutbolista del Sabadell. Director esportiu del Club Natació, Xavi Balaguer. I un parell que repeteixen, els Figueres. Tenim per aquí el Jaume Figueres, del grup Gerraona. I a la redacció del diari de Sabadell, Pere Figueres. Parlant de redaccions, el fotògraf de l'Isabadell, David Bisbal, no t'escapes tu tampoc. I un altre repetit, Montserrat, la muntanya màgica. Alba Montserrat, portera en el seu dia del Sabadell femení. Nil Montserrat, Oar Gràcia, i Pol Montserrat, amics del Pou, Insercat. Genial, avui acabarem molt nostrats. Prepareu-vos els de la comarca, encara que no seré jo qui passi llista. Tenim un expert en la matèria. En la terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc porteres, massa terra. Com el Vallès no hi ha res. Hola a tots, sóc el mestre associat a geografia, concretament a geografia vallesana. Sóc el professor Gallifa, Pere Gallifa. Anem amb els estudiants de les nostres contrades. A la piscina tenim els dos primers. Mercè Vallès, directiva de la natació Sabadell i ex-waterpolista. Perfecte, ja et veig. Un altre ex-waterpolista que treballa al club, Xavi Vallès. Ok, ja tenim els dos delegats de classe. Anem amb la resta. Amb arlequinat i persona estretament vinculada a l'esport sabadellenc. Quim Badia. Aquí tenim tota una família al complet que ha estat notícia aquesta setmana. Pare i els dos fills van jugar a la divisió d'honor junts, els Barberà. Joan pare, Joan fill i Quim Barberà, sou per aquí. Tenim també el Josep Palau. Sí que el veig, sí. Mita de la història del Sabadell, exarlequinat com a entrenador. Joan Francesc Ferrer Rubí. Us he vist a tots molt ben representada a la comarca. Jo crec que podríem rematar això amb una mica de màgia.
S'agraeix que hi hagi gent que ens aporti màgia i sentit de l'humor. I si parlem d'aquestes dues disciplines, l'home més condecorat del nostre país és, efectivament, el Màgic Andreu.
I direu, el Màgic Andreu què hi pinta aquí? Doncs la veritat és que no massa si el relacionem amb l'esport de la ciutat, però que no sabeu com és el seu cognom sencer. Doncs Francesc Andreu Sabadell, sí, sí, de segon cognom Sabadell. Espectacular. Professora a Madrid.
Professor Gallifa.
Gràcies per la lliçó de geografia.
I els que ens haurem deixat, segur.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Després d'aquesta lliçó peculiar de geografia, reprenem el pols de l'esport local. Raül Rota va ser profeta a casa seva guanyant el trofeu Joan Escolà. Dissabte passat, la primera victòria en el palmarès sub-23 del ciclista de Can Oriac. El sabadellenc va guanyar l'esprint i l'endemà va ser 20è al campionat de Sabadell, sent el primer de la ciutat en creuar la meta i conservant el mallot de líder de les grans clàssiques catalanes que arrencava amb les clàssiques organitzades per la Unió Ciclista Sabadell aquest cap de setmana. Miquel Borràs, el president de l'entitat organitzadora, es felicita així per la gran participació que hi va haver entre les dues curses.
Degut a aquesta pandèmia que estem, paint, pues, hi han hagut moltes curses que s'han anul·lat aquí i a França, i Itàlia i qualsevol país d'Europa. I llavors què passa? Pues que molts corredors d'aquestes categories d'èlit i sub-23 pues, volien venir corrent aquí, perquè a més era la primera de la temporada. Vol dir que hem tingut aquí, pues, ens han sobrat corredors parlant malament, oi? Cosa que no ens agrada que hagi sigut així, però bueno, les circumstàncies són les que manen, vol dir que no hi ha més tutia, podríem dir-ne, no?
En total, més de 200 ciclistes van competir tant dissabte com diumenge amb la presència d'equips internacionals de Bèlgica, de França o d'Andorra. Dissabte, a la línia d'arribada a la plaça de la Creu Alta van poder conversar una estona amb el gran protagonista del cap de setmana, el ciclista de l'equip Lizarte, Raül Rota. Raül Rota, guanyador d'aquest 50è trofeu Joan Escolà, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, bueno, ara cansat, però la veritat que molt content per el resultat i bueno, molt content, això.
guanyador a Sabadell, sent de Sabadell. Per cert, de quina part de la ciutat?
De Can Oriach.
De Can Oriach.
De Can Oriach, sí.
Per tant, gairebé som veïns. Què suposa per tu guanyar aquí? Perquè m'imagino que sempre diuen que casa és més difícil, és més especial. Ara mateix què sents, ara que acabes de creuar fa res, 5 minuts o 10, la línia d'arribada?
Bueno, ara encara ho estic assimilant, perquè la veritat que no m'esperava. Sí que tenia moltes ganes de guanyar i més a casa. I bueno, no venia amb tot l'equip sencer, però bueno, els que hem vingut hem sapigut treballar bé i córrer junts, i res, bueno, m'ha llançat un company a falta de pocs metres d'arribar i he pogut guanyar al final.
L'última referència que teníem en meta és que hi havia dos fugats a Sant Llorenç. Tu el territori el coneixes de sobres, per tant, no sé si eres conscient de la diferència que hi havia, si sabies que l'enganxaríeu...
Sí, bueno, la veritat que els veiem a prop, però sí que és una diferència que a la velocitat a la que anàvem venint cap aquí, doncs és complicat retallar, però bueno, han treballat un parell d'equips, però bueno, és que l'últim corredor escapat diria que l'hem pillat a falta d'un quilòmetre, i bueno, hem hagut de jugar una mica també amb sang freda i esperar l'últim moment per poder aconseguir la victòria.
Sempre diuen que quan un competeix vol guanyar, però realment tu t'esperaves guanyar? Ha estat una sorpresa per tu? Avui quan has començat a quarts de quatre la cursa, sabies que tenies possibilitats o...?
Hombre, la veritat que moltes ganes hi havia i havíem vingut treballant bé tot l'hivern i bueno, és la meva primera victòria a la categoria i ja, bueno, sent el meu quart any, doncs la veritat que tenia moltes ganes de guanyar i la veritat que sí que, o sigui, tenia expectatives de bones, però bueno, no m'esperava guanyar, però la veritat que ha sigut una bona victòria.
La carretera de Prats, per cert, clar, fa baixada, aquest any una mica més avall del que és habitual, heu entrat com fletxes, és increïble la velocitat a la que agafes quan fa una mica de baixada a la línia de meta.
Sí, no, la veritat que no pots pensar en una altra cosa que no sigui en la cursa, o sigui, has d'estar 100% concentrat, i la veritat que els que ens fiquem als sprints així ni ho pensem molts cops, però o sigui, sabem que des de fora es veu perillós.
Deies 4 anys que portes. Quina edat tens tu ara?
Jo ara tinc 21. Aquest any faig 22.
Tenim, per exemple, d'aquí de la ciutat, el David de la Cruz, que està competint ara mateix a la París-Nissa. Marge ja de sobres, perquè tens anys. Quins objectius et marques, per exemple, aquesta temporada, després d'aquesta primera victòria?
Bueno, ara la veritat que ja, diguem que m'he tret un pes de sobre, i la veritat que faré tot el possible per aconseguir més victòries i seguirem treballant en aquesta línia i sobretot disfrutar d'aquest quart any i bueno, a veure si podem fer tot el millor possible.
Acabo. Tenint en compte que demà torna a haver-hi cita, m'imagino que competiu també. A més, enguany, amb el tema de la pandèmia, que no estan havent-hi massa curses, malauradament, més de 200 participants crec que eren avui, amb gent de Bèlgica, de França, d'Andorra, o sigui, al final, quan el calendari té tan poquetes curses, fa que fins i tot sigui més difícil guanyar. No sé si, per tant, té més mèrit encara haver aconseguit una victòria veient la participació que hi havia i les poques curses que hi ha.
Sí, bueno, o sigui, guanyar sempre és complicat. Sí que és veritat que aquest any tothom vol córrer i qualsevol cursa que ja es disputa, o sigui, ho podem veure també en els professionals que estan ja a tope de forma les primeres curses i, bueno, això que sempre és complicat, però bueno, sí que ja, per exemple, demà hi ha també Copa a Espanya, però bueno, igualment hi ha nivell a tot arreu i bueno, ja es nota que cada any puja una mica el nivell i costa més cada any.
Raül, enhorabona per guanyar aquí a casa i ja gaudir-ho com toca també amb la teva gent.
Moltes gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Encara en ciclisme, la sabadellenca Ada Xinxó acaba d'aconseguir una marca curiosa. Té l'FKT, que són les sigles en anglès del temps més ràpid conegut, de vorejar tota la illa de Menorca, tal qual ho escolteu. En el conegut com Camí de Cavalls 360 graus non-stop mountain bike, la ciclista local va emprar un temps de 15 hores i 40 minuts en fer tot el recorregut sencer i tornar una altra vegada a la sortida a Ciutadella. Va ser dijous. No sé si tindrà encara les cames cansades o no. Ada Xinxó, com estàs?
Hola, bona tarda. Doncs bé, sí, una mica cansada encara, però molt contenta.
Dormiries planxada dijous després de tot això?
Doncs no et pensis, a vegades com més cansat estàs és quan més costa dormir, però el divendres sí, el divendres és estupendo.
Tu vas sortir de Ciutadella a les 6 del matí de dijous i vas arribar a la nit faltant 20 minuts per les 10 de la nit després d'haver-li donat tota la volta sencera a la illa.
Correcte, sí. Una bona volta.
Déu-n'hi-do, no? No sé quants quilòmetres surten.
Són 185 quilòmetres, però el tema més que res és el tipus de terreny. No sé si heu estat a Menorca i en concret el que és el camí de cavalls. És un terreny molt... Tot i que la illa, clar, tu pots pensar que és una illa, és pla i evidentment no hi ha pujades llargues, un terreny molt pedregós, molt escarpat i costa d'anar a fer passar els quilòmetres.
Per tant, una mica de puja-baixa, el dia va sortir rodó, per això no feia fred, bon temps...
Sí, la veritat és que havia sigut una setmana amb pluges i això, i el dijous va fer un bon solet, s'estava bé de temperatura, una mica més d'aire a la part és de l'illa, però bueno, ja se sap que les illes solen ser ventilades i tot sigui això només.
L'Ismael Ventura va fer el rècord masculí amb 10 hores 55 minuts el dia d'abans. A tu et va servir com a referència?
L'Isma va volar el dimecres, sí. No, perquè aviam, jo sabia que ell em trauria molt. Que, a més, ell m'havia dit que faria bastant més temps i quan vaig veure que havia fet menys d'11 hores, dic, mare meva, ha volat, no? Jo havia calculat que potser faria entre unes 16 i 17 hores i és veritat que jo també, durant la prova, anava més ràpid del que jo m'havia plantejat, no? Però cap a mi, al fer-se'm de nit, els últims quilòmetres, allà vaig perdre bastant de temps, perquè el camí és entre roques, no és molt clar, i de nit, que no hi havia gens de lluna, doncs costava una miqueta trobar el nord, i a més, quan ja vas cansat, tot de fosca, només amb el teu focus i en un lloc que no et coneixes, doncs allà vaig perdre una miqueta més de temps.
T'anava a dir això, tu coneixies el territori o com va sorgir la idea de fer aquest temps?
A veure, jo o sigui, he estat a l'illa pedalant perquè he participat a la Èpic Camí de Cavalls 360 i és una cursa de 3 dies i llavors hi havia parts del recorregut que les havia fet, a lo millor no en el mateix sentit, en el sentit contrari, vull dir que sí que sabia com era el terreny, però no havia circulat per tot arreu, no? Sobretot la part de sud-est de l'illa la desconeixia, no l'havia rodat. Però bueno, ja tenia una idea, sabia el que m'esperava, no?
I tot després d'un any complicat, no? Perquè recordem, Ada, que fa més o menys un any parlàvem amb tu perquè anaves amb bici en ple confinament, repartint medicaments per les cases, etc. Entenc que després de tot això, reptes com aquests són xulos, no? Fan especial il·lusió, podríem dir.
Correcte, te'ls agafes encara amb més ganes, no? Més vitalitat i energia de lo que faries normalment. Perquè després d'un any on gairebé, bueno, jo he fet una sola cursa, no has pogut fer res del que t'havies plantejat, no? Doncs llavors qualsevol iniciativa d'aquestes, ostres, t'obre un munt de possibilitats, no? Només poder sortir, el fet de poder sortir de Sabadell, ja dius, ostres, m'hi tiro de cap.
I ara què tens en ment per anar acabant? De cara al futur, no sé si estàs pensant en altres illes.
Bueno, doncs sí. El que passa és que encara, tot i que estem començant a sortir del que és la pandèmia, no, encara ens afecta molt de prop. De fet, la propera cursa que tenia prevista era la Gran Guanxa, que és una cursa diferent, no? També era en autosuficiència, amb la bici de gravel, per les illes de Canàries. Però estava prevista per principis d'abril, el dia 10 d'abril, i just la setmana passada ens comunicaven també que la cancel·laven, no? Llavors, bueno, és probable que nosaltres amb el Santi i la meva parella ho anem a fer igualment, perquè ja teníem els bitllets i el ser una cursa amb autosuficiència, al final podem anar-hi i fer exactament el mateix que hauríem fet, estigui organitzat o no, no? Perquè al final el que necessitem són les nostres bicis, les ganes i portar el bikepacking, ho portem tot a sobre. Llavors, bueno, és una miqueta, aquests dies el que toca és anar sobre la marxa, no?
Doncs com gairebé tot, jo crec, no? Improvisant, sí. El no poder planificar més enllà del gairebé el demà i de Menorca cap a les Illes Canàries.
A veure.
Ada Xinxó, enhorabona pel temps a Menorca i ja et seguirem també a les Illes Canàries, a veure com va per allà.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Igualment.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
La pilota és per Vázquez, que Correro ha trobat l'espai, Correro, ja sabeu, i el gol de Correro, empata El partit Loar Gràcia, queden res, queden 11 segons. Connexió, atura Carles, atura Carles Bonàs, la contra de Soto, la contra de Loar, gol de Loar, gol de Loar, victòria de Loar Gràcia, Sabadell.
Mare meva, tu.
Mare meva. Mare meva, quins darrers
instants. El Carles Bonàs, avui li donem l'MVP, no?
Home, el Carles Bonàs, el que hauríem de fer és fer-li una estàtua aquí fora, aquí al pàrquing aquest de sorra.
Ha fet un partidàs, tu.
Sobretot, a la primera part, el treball defensiu ha sigut molt bo. Ho estem entrenant ja les últimes setmanes i ja estem encaixant molts menys gols en els partits i això es nota a l'hora de treballar amb la defensa, també, de confiança mútua entre els dos. La segona part, és veritat que tant les meves forces com les de defensa han baixat una mica i al final ells m'han ajudat a arribar bé al final, que és quan compten també les parades.
El bo del Carles Bonàs, el porter del Loar Gràcia, defugint dels mèrits individuals, però com escoltàvem en la narració dels companys de la xarxa, va signar un autèntic partidàs i una aturada decisiva que va servir per posar en safata la victòria 24-23 davant el Sant Joan d'Espí. Com a curiositat, el pobre Sant Joan d'Espí s'ha convertit en la millor medicina dels conjunts sabadellencs de la Primera Nacional d'Handbol. Fa unes setmanes es va deixar empatar de forma inversemblant davant del Creu Alta Sabadell, d'aquí després en parlarem, i aquell punt va significar el punt de partida a la millor ratxa de la temporada dels arlequinats. Doncs bé, Loar Gràcia encadenava fins aquest cap de setmana 5 derrotes i atenció a la dada, des del partit de la primera volta a Sant Joan d'Espí només havia guanyat 2 cops. Aquell dia va començar una llarga crisi de resultats que va conduir finalment al cessament de Gerard Gomis. El seu substitut, Cesc Borrell, ha aconseguit precisament aquest cap de setmana la primera victòria des que ocupa el càrrec. Amb ell va poder parlar el nostre estudiant en pràctiques, l'Albert Quera, que va ser un dels privilegiats que va poder viure in situ el triomf verd i blanc al carrer Bocaccio.
Estem amb Cesc, entrenador de Loar Gràcia. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, per fi la victòria i com ha arribat la victòria.
Doncs sí, ens ha gustat molt. Teníem moltes ganes, l'equip en tenia moltes ganes, hem sortit enxufats i s'ha vist que fins a l'últim segon ho hem lluitat i hem tingut el premi que ja tocava.
Des del primer moment se us ha vist ficadíssims al partit, animant a cada gol, a cada defensa. També comptava i sabia la importància d'aquest partit.
Sí, però jo crec que és una cosa que portem treballant aquestes 3 setmanes, que som un grup que hem de ser humils, que hem d'anar tots a la una i avui per fi ho hem pogut demostrar. L'equip tenia, com he dit, teníem moltes ganes de competir i ho hem pogut fer.
Jo crec que des de la primera meitat, deixant el senyor Despí a 9 gols, crec que això també ha sigut un aspecte important de cara al partit.
Sí, jo crec que aquesta defensa que plantegem, de la 6-0 però amb un treball d'imparts, fa molt mal a equips amb xutador, com és el cas del Sant Joan d'Espí, i amb això hem estat lluitant tota la primera part i ens ha sortit molt bé. El Carles, el porter, ha fet un partidàs avui que també ens ha ajudat i bueno, tots hem anat sumant.
Què destacaries més en general?
El que tu has dit, el tema actitudinal, el tema de grup, que entre tots hem defensat, que entre tots hem contraatacat, que entre tots hem atacat i per mi, si seguim així, hòstia, anirem cap amunt.
Perquè la segona part, el senyor d'Espícia ha tingut un parcial que us ha posat a 2, us ha posat en empat, us ha posat per davant inclús, i també les sensacions d'haver jugat bé i d'haver competit bé, sobretot en aquest aspecte, deuen ser importants de cara al futur.
Doncs jo crec que sí. Hem fet una bona primera part, hem arrencat bé, ens hem ficat de 6, si no recordo malament. Sant Joan d'Espí és un gran equip, té grans jugadors i, òbviament, ells també necessiten els punts i els han anat a recuperar o els han anat a guanyar, no? I nosaltres, doncs, com ens ha caracteritzat tot el partit, lluitant, no els hem deixat passar per davant. En algun moment s'han posat, però en el moment clau hem tingut l'oportunitat i l'hem agafat.
I com ha arribat la victòria? Ara falta 30 segons, anava dos gols, bueno, un gol a sota, 22-23, una parada clau un altre cop, de les moltes que ha fet avui, i després un gol a l'últim segon, que per suposat és una victòria importantíssima.
Doncs sí, a mi m'agrada més guanyar més tranquil, però hòstia, ja teníem ganes. És igual com arriba l'últim segon o abans, però una victòria és el que necessitava.
És una victòria important també en termes de classificació, perquè els tres equips de baix, tant el Creu Alta com el Banyoles també i el Blau Tordera, han perdut. Llavors és una victòria també important, doncs, per allunyar el fantasma del descens, per també retrobar-se amb la victòria i tornar a intentar agafar aquesta bona dinàmica.
Sí, a nivell teòric, si ens mirem la classificació, sí que ens allunyem 2 puntets més de la permanència, perquè els rivals directes han punxat, però crec que el nostre treball no està en mirar tant la classificació, sinó mirant el grup i que el grup estigui sempre com ha estat avui.
Perfecte, moltes gràcies.
L'Oar Gràcia, que agafa aire i amb una jornada menys es distancia ja a 5 punts del descens. Més a prop de l'abisme, només 2, se situa el Creu Alta Sabadell en vol, que va desaprofitar una bona ocasió per obrir escletxa en caure 30-29 a Sant Esteve Sarrovires. I això que els arlequinats van ser dominadors del joc durant bona part del partit, però van pagar molt car el mal inici de la segona meitat. Ho explica així el tècnic Sergi Cifré.
Vam sortir molt contundents, sobretot tema en defensa, i anàvem 4 amunt, i després ens van anar igualant, i vam anar a la mitja part igualat, sí, amb la diferència d'un gol. I després el parcial va ser aquest de la segona part, el que et deia, que ens va fer anar a remolto de la segona part. Però la primera part vam tenir detalls, vull dir que, hosti, si haguéssim estat més fins, a lo millor la diferència de la mitja part hauria sigut una altra, i potser també els ànims uns altres. El tema és que al començar molt bé, però després anar-nos remuntant, també no vam anar contents a la mitja part, i a la segona part no vam sortir concentrats.
És la tercera derrota seguida dels creualtencs, que es queden en tapenúltims classificats després de no poder superar un rival que també està ficat en aquesta part mitjana baixa de la taula. Dissabte, el Creu Alta Sabadell rebrà a casa el segon classificat, l'Esplugues, mentre l'Oar repetirà el carrer Bocatxo enfrontant-se al tercer, al Sant Cugat.
Pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vitori, 30a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dissabte, a partir de 3:45 de la tarda i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Sporting de Gijón.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família instal·lada a Fira Sabadell. Només els dies 20 i 21 de març. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com. Havent segur amb totes les mesures de prevenció.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dotze minuts i mig. Arribem a les 3 de la tarda. Més coses. Squash. Iker Pajares ha guanyat el primer Open Barcelona Global Squash. El jugador sabadellenc va superar la final en 3 sets. El seu company d'entrenaments, l'Ivan Pérez, demà mateix, el del Malibu Esportiu, marxarà cap a Egipte per disputar a partir de divendres el Black Ball Squash Open al Caire, la capital egípcia. L'estrena de Pajares serà contra el nord-americà nascut al Pakistan, Shayahan Khan, número 52 del món, i en cas de passar rondes espera rivals ara mateix als 700 de final, un jugador local, l'egipci Mazen Hesham. Anem a conversar una estona amb ell. Com estàs, Iker? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Comencem, si et sembla, per l'última victòria. T'he llegit a les xarxes, sobretot agraint l'esforç de l'organització per muntar un torneig d'aquest tipus, no en aquesta època?
Sí, així és. Ara portem 2 mesos sense competir. Vam començar al setembre a competir molt fort, d'altre cop, però el gener i febrer sempre juguem als Estats Units i tal com està la situació ara actualment allà, doncs no hem pogut competir. I bueno, el nostre entrenador d'aquí de l'Acadèmia de Barcelona ha organitzat un petit circuit, un petit tour de 5 campionats aquí en el nostre club perquè podem anar competint.
Clar, entenc que serveix de rodatge pensant en les grans cites internacionals perquè l'última PCA va ser a la Costa del Sol, vas perdre la final contra el Bernat Jaume, han passat 2-3 mesos, suposo que costa mantenir el llistó, no?, després de tant de temps sense disputar cap torneig d'aquest tipus.
Sí, moltíssim. Portem ara, com bé has dit, 2-3 mesos entrenant molt fort, però cap a ninguna direcció. Els campionats que es van publicant en el calendari professional ens ho fan saber a un mes d'antelació, saps? I actualment estem entrenant molt, molt, molt i amb molt poques competicions i amb molt poca vista.
Clar, això és difícil. Estàs al lloc ara mateix 31 del rànquing PCA. T'has marcat algun objectiu dins d'aquesta incertesa que comentaves?
Doncs ara mateix, com m'has dit, ja massa incertesa. No sé si aquest campionat d'Egipte serà l'últim, si no, si la situació anirà pitjor o a millor. Actualment el calendari està totalment en blanc i ens van confirmant els campionats mes a mes. Sí que la previsió és positiva i en principi tindrem d'ara fins a final de temporada, que és el juliol, tindrem aproximadament 7 o 8 campionats, si tot va bé. Però, bueno, bé, com a objectiu, m'agradaria consolidar-me dins del top 30 mundial aquesta temporada. Ja vaig estar-hi fa uns mesos, que vaig arribar a la posició número 26 del món, i m'agradaria entrar-hi un altre cop i consolidar-me.
Tornes al bressol de l'esquash a Egipte en aquest proper campionat, que de fet ja el vas jugar al desembre, no? O sigui, no sabem quina idea tornes a afrontar-lo 3-4 mesos després.
Sí, és exactament el mateix campionat. A Egipte hi ha un gran patrocinador, bueno, és l'esport rei a Egipte, i hi ha un gran patrocinador que és un banc que patrocina tots els campionats, i estem jugant com si fos com el que ha organitzat el meu entrenador aquí, però a nivell professional i a nivell molt gran. És un patrocinador que ha posat molts diners i que es diu CAB, i bueno, patrocina tots els campionats allà. És la tercera o quarta vegada que anem a Egipte aquesta temporada.
I què coneixes del primer rival de Can?
Doncs, bueno, he vist que esteu actualitzats, perquè em va canviar el quadre ara fa dos dies.
És correcte. Tenies Massotti, pot ser?
Sí, jugava amb un francès a primera ronda i m'ha canviat ara fa un parell de dies, i jugo amb un nord-americà. Sé poca cosa d'ell, no el tinc gaire controlat. És un noi que també ha pujat ara fa poc, ha començat a jugar als Super Series. L'he vist jugar poc, no el conec gaire, així que serà primer contacte.
De totes maneres, en Egipte sempre, més enllà de l'organització, és sinònim de tenir grans jugadors al davant. No només que sigui l'esport rei del país, és que també déu-n'hi-do la d'esquaixistes que hi ha de primeríssim nivell mundial, sempre a qualsevol cita allà.
Sí, és terrible. A part que pugen moltíssim al seu nivell jugant a casa. Són quasi invencibles.
Demà, a quina hora és el vol cap allà?
Demà a les 12 del migdia sortim.
Doncs mira, no serà com a mínim allò de matinar molt d'hora, com va passar, per exemple, les noies del waterpolo la setmana passada per anar a Atenes. I divendres l'estrena, t'anirem seguint des d'aquí, Iker, si et sembla. A la tornada comentem com ha anat la cosa. Tota la sort del món, una abraçada i enhorabona. Genial. Per la victòria a Barcelona.
Moltíssimes gràcies. Adeu.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Parlem també de la tercera divisió de futbol sala, que estrenava la segona fase de la competició aquest cap de setmana amb l'Amics del Pou Insercat i amb el grup Zarraona Estudi Barcelona, separats en dos grups diferents, els dels Marinals, en el que dona dret a intentar pujar, i els arraonistes, condemnats a lluitar per no baixar. Doncs bé, l'Amics del Pou no va poder començar millor, després de guanyar per 10-3 al Solsona, al Pavelló del Nord, una victòria plàcida que es va forjar sobretot a la represa, ja que el descans del marcador estava prou ajustat, 2-1. A la segona meitat va caure la pluja de gols d'un equip que, pel seu tècnic Francis Barragán, té l'avantatge de comptar amb un bon arsenal, té fons d'armari.
Tenemos mucha gente de banquillo, mucha gente de refresco, podemos dar mucho aire, eso es lo que nos permite no bajar nunca la intensidad defensiva ni la intensidad en la pista. Creo que es una cosa que tenemos que explotar por eso. El equipo está muy bien, lo bueno es eso, que tengo 15 tíos que de los 15, en el momento que salen, no van a bajar el nivel.
I ja sabeu que d'entre tots els recursos que té l'Amics del Pou, aquesta setmana ha afegit una nova peça, la de Dani Salgado. El debut del veterà jugador va ser somiat, ja que amb el seu hat-trick va ser el màxim golejador del partit. Ell mateix avisa, a mesura que vagin passant les jornades, encara podrà portar més.
Contra más vayan pasando las semanas, creo que me acoplaré más al equipo, sabremos ya un poco de qué manera juega cada jugador y, bueno, la semana que viene, a partir de ya, empezando a pensar la semana que viene un partido muy difícil en Campo de la Floresta.
Amb aquest contundent triomf, el conjunt dels Marinals és el primer líder del seu grup. Recordem que no s'arrosseguen els punts. En canvi, el grup Zarraona va arrencar la segona fase ensopegant a casa contra la Sentiu per 3-4. Van perdre els de Darío Martínez al Pavelló del Nord davant dels de la Noguera. El tècnic admet que la decepció per no classificar-se en el grup de l'ascens s'ha instal·lat al vestidor i això es va reflectir a la pista.
El cop de no classificar-nos per la
fase d'ascens ha sigut dur i això a nivell d'entrenaments no ho hem assimilat gaire bé i d'això fruit el partit d'avui. Tornarà, el que hem de fer és reposar-nos en aquesta situació, tornar a entrenar com fèiem abans quan intentàvem lluitar per intentar ascendir i anar als partits que ens queden a muerte, perquè de 6 equips passen 3.
Doncs amb mal peu comencen els taronges, com escoltàveu ara, es queden penúltims d'un grup en el qual acabaran descendint 3 equips, per tant toca reaccionar en aquest sistema bastant absurd que no comptabilitza els punts que els arraonistes havien aconseguit fins ara a la primera fase.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Del futbol sala al bàsquet, ja sabeu que enguany tenim la Copa Catalunya dividida en dos. D'una banda, el Campionat d'Espanya de Primera Divisió, en què els equips, seguint el protocol establert per la Federació Espanyola, poden optar a l'ascens, i de l'altra, a la Copa Federació. A la primera hi tenim el Club Natació Sabadell, i de moment les coses no poden anar millor. Estan sortint rodones pels nedadors en el seu retorn a la categoria. Ens amplia aquest contingut el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
El Club Natació Sabadell de bàsquet segueix comptant els partits per victòries. Aquest cap de setmana va sumar el primer triomf a les naus contra la S en un partit de caràcter i poc lluït, en el qual va marcar la diferència a l'últim quart. Tot i la victòria per 57-52, el tècnic nedador Jonathan Ramírez remarca que l'equip té molt marge de millora.
Fue un partido sin demasiada fluidez, sin ser demasiado vistoso. Y al final nos quedamos con la victoria, nos quedamos que, bueno, aún tenemos mucho margen de mejora, ¿vale? Es decir, entonces, bueno, no fue el mejor partido que podíamos prever, pero bueno, sí que es verdad que el equipo supo sufrir y al final poder sacar el partido.
El club comparteix el lideratge del grup amb el Ripollet, amb dues victòries i cap derrota. A l'anomenat Campionat d'Espanya Primera Divisió Masculina hi ha possibilitat d'ascens i els dos primers de cada grup es classifiquen per la final a 8. El camí és molt llarg, però l'inici del conjunt nedador a Copa és esperançador.
A pesar de ser una Copa un poco atípica, el equipo bien, ¿sabes? Es decir, tenemos ratos como yo creo que todos los equipos, pero bueno, yo creo que la adaptación está siendo buena, es decir, con sus altos y bajos, que yo creo que son normales, porque también somos equipo debutante y venimos de un año sin competir, como todo el mundo, pero bueno, en general la verdad que el debut está siendo satisfactorio para todo el mundo y sabiendo que aún queda demasiado, ¿no? Es decir, pero bueno, a día de hoy contentos.
El pròxim partit, els de Jonathan Ramírez visitaran la pista del Cerdanyola, un dels equips, a priori, més forts del grup.
I a la Copa Federació, el bàsquet Pia va ensopegar la pista del Vila Torrada després de guanyar contra el mateix rival de 32 al carrer Garcilaso fa només una setmana. La visita al pavelló de l'equip del Bages no va seguir la dinàmica de la primera jornada i va acabar perdent 62-53 de nou. L'entrenador Jaume Prat assenyala els mals percentatges del conjunt escolapi com una de les principals causes de la desfeta.
La clau va ser baixos percentatges nostres i durant tot el partit no vam controlar el rebot defensiu. Llavors, que era algo que havíem parlat, que era clau per poder estar dintre si els percentatges de tir baixaven respecte al primer partit. I va passar això. La diferència van ser que ells van tirar 14 tirs més de 2 que nosaltres i això va fer la diferència en el marcador. Si nosaltres haguéssim tingut uns percentatges de tir exterior, doncs normals amb nosaltres, doncs haguéssim pogut competir el partit.
A la Copa Federació el calendari està regit pel sistema tallafoc, en què juguen dos partits seguits contra el mateix equip, canviant de pista, això sí, i després es descansa dues setmanes abans d'enfrontar-se a un altre rival. La Pia conserva el lideratge momentàniament a expenses del proper partit entre el Castellà i el Centre Catòlic L'Hospitalet. Si els vallesans derroten per segon cop el conjunt riberenc, es col·locarien primers. L'escola Pia descansarà fins al dia 11 d'abril, ja que aquest sistema tallafoc que comentàvem s'hi afegirà l'aturada de la competició de Setmana Santa. I demà dimecres, aquí a l'Hotel Suís, tindrem el serbi Nemanja Ubović, waterpolista de l'Astralpool i ex del proper rival de l'OSC Budapest en la prèvia de l'anada dels quarts de l'Eurocup de waterpolo masculí. També jugarà l'equip femení de waterpolo contra el Terrassa, partit de Lliga. Parlarem amb l'extècnic de l'Sporting B i exjugador del Sabadell, Samuel Baños, per bullir l'olla una mica ja de les portes del Sabadell Sporting de dissabte i, entre d'altres, el sènior femení del Centre Esports jugarà a Cornellà després de dues golejades seguides a Preferent. Tot això demà, a les dues, com sempre, puntuals amb l'esport de la ciutat aquí a Ràdio Sabadell. Us envio una abraçada des de l'altra banda del vidre del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Royo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Més, com sempre, arroba Ràdio Sabadell a les nostres xarxes socials i a radiosabadell.fm. Una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.